Sabem que el Consell Insular de Formentera ha anunciat que començarà a partir de l'1 de desembre aquesta revisió, aquest escombrat dels anuncis d'internet per veure si tots estan en regla. Volem parlar d'aquest assumpte amb la presidenta del Consell i també titular de l'àrea de turisme, Alejandra Ferrer. Benvinguda a Ràdio Illa.
Gràcies, molt bon dia.
A veure, quins són els requisits d'un anunci a internet d'una estada turística?
Bé, bàsicament no es tracta només dels anuncis a internet, sinó qualsevol canal de venda que utilitzem per els nostres allotjaments turístics. S'ha de garantir que l'usuari i també l'administració pugui fer la comprovació de que aquest establiment o allotjament és legal, i per això s'ha d'incorporar el número d'autorització o d'estada turística.
Número d'autorització o d'estada turística? Com diferenciem l'un de l'altre? Per fer-ho fàcil.
Autorització i estada turística seria el mateix número. I l'altra opció, si encara no disposam del número ET, que és aquesta placa que ens donen després per posar a cadascuna de les cases o dels apartaments, el que podem posar és el número de registre d'entrada de quan vàrem presentar la declaració responsable.
Bé, l'anomenat DRIAT, no?
Exacte.
Molt bé, o sigui, ja, si tenim ja donat d'alta i ja conclòs el procediment, tenim un número d'ET, això s'ha de publicitar juntament amb les característiques de la casa, i en cas que no ho tinguem, doncs almenys el DRIAT, no? El declaració responsable d'inici d'activitat, eh?
Sí, el número de registre d'entrada que surt a dalt a la dreta al document.
Suposem que jo som un turista i veig una caseta que m'agrada molt i vull anar a passar uns dies a Formentera, veig el número, sigui d'ET o sigui d'Adriat, què puc fer amb aquest número per comprovar que això és correcte?
Pues hi ha molta gent, per exemple, que crida a turisme i nosaltres fem les comprovacions pertinents de que aquest habitatge sigui donat d'alta.
O sigui, el turista tampoc ja s'ho veu venir i prefereix comprovar, eh?
Sí, comença a fer comprovacions no només per tenir la garantia de que es trobarà la qualitat adequada, sinó també perquè moltes vegades hi ha frau i hi ha apartaments que es publiciten i que realment no existeixen.
Això, de la casuística sobre aquest cas, diguem-ne, és habitual, passa molt? Quins són els casos que us trobeu?
No està passant molt, però sí que tenim algun que altre cada any, de turista que arriba i que ens diu que hi havia un anunci, que va fer un pagament de reserva i que quan arriba aquí després no li agafa ningú el telèfon i que l'anunci ja ha desaparegut, i és una situació molt complicada.
Ui, molt incòmode, no? Tu vens amb ganes de descansar i et trobes aquí amb un mal de cap.
Bueno, realment estan parlant de gent que igual és l'únic moment que tenen de descans en tot l'any i es destrossa. Bé, quan arriben amb famílies i amb nenes i tal, és complicat. Així que nosaltres el que volem, i crec que l'empresariat o els particulars que lloguen turísticament el que han de poder garantir també és això, que la gent que ens visita vingui amb certa seguretat, pues, de tema de frau, de tema de qualitat, i l'altra part molt, molt important, evidentment, i després d'haver aprovat el sostre de places, la zonificació turística i també el pla de qualitat, és que aquells immobles o cases que no tenen l'autorització turística, que realment es destinin a l'ús residencial, no? I aquesta comprovació, pues, també ens permet pues, veure quines són les cases i apartaments que s'estan pues, comercialitzant turísticament i que no tenen autorització.
És una comprovació que no ve sola, també ve acompanyada de sancions si és que s'incompleix. Hi ha dos previsions principals, no? Una d'elles és que tinguem aquell número d'ET o d'Adriat, però que no l'hagin publicat. Llavors, què passa?
Pues això és una sanció lleu i aproximadament està entre 600 i 1.000 euros. I després la més greu és efectivament l'estar comercialitzant a un canal de venda i que no tinguem cap tipus d'autorització.
En aquest cas, doncs, la sanció aniria entre 20 i 40.000 euros quan estem fent aquest negoci sense ni tan sols haver-ho sol·licitat, ni tenir el DRIAT, ni tenir el número d'ET, ni res de res, o sigui, en pirata completament. Bé, al respecte de lo que comentàvem abans, no, com pot comprovar el visitant que vol venir a Formentera i allotjar-se a la nostra illa que aquella ET té un número correcte, etc. No podria ser una opció posar una mena com de comprovador a la xarxa, a la nostra web?
Estem treballant ara en aquesta opció dins de la web formentera.es. Fins ara teníem una espècie de llistat, però sí que és cert que no és molt àgil i no és fàcil d'utilitzar, i estem treballant en aquesta opció de que des de l'àrea d'ordenació turística automàticament s'incorporin les noves altes dins del sistema i es pugui fer una comprovació també de les característiques que hauria de complir aquest allotjament, no? o per les que té l'autorització.
Bé, i d'altra banda, a partir del de desembre es començarà a fer aquesta campanya, aquesta inspecció. Ara, al desembre, no és millor fer-ho a l'estiu?
No, realment el millor moment és ara a l'hivern, que és quan les persones posen als canals de comercialització els seus apartaments i les seues cases perquè a l'estiu estiguin jugades. Vull dir, a l'estiu, inclús si ho fessis a l'estiu, et podries trobar amb gent que ha aprofitat l'hivern i que després ho treu i no tens capacitat de comprovar res.
I s'ha d'avisar per fer aquesta inspecció? Vull dir, perquè jo m'estava imaginant, si jo tingués aquest tipus de negoci en pirata, diguem-ne, doncs ara llevaria l'anunci i potser de cara al mes de març o així el torno a posar i adéu.
Bueno, aquestes campanyes es fan de manera continuada, i ja et dic que aquest hivern, per exemple, estarem tot l'hivern treballant amb aquest tema. Jo crec que sempre des de l'àrea d'inspecció hem donat informació de les campanyes que fem, sobretot pues, per aquella gent que digui, ostres, pues, mira, ara revisaré i miraré si tinc el número d'autorització a la pàgina i que puguin rectificar. I crec que l'administració no es tracta de posar sancions, sinó d'aconseguir els nostres objectius, no? I en aquest cas és, per una banda, la qualitat i, per una altra banda, aconseguir habitatge per tot l'any. I si aconseguim que la gent tregui els seus anuncis i que no pugui llogar turísticament per l'estiu i que ho hagi de fer de manera residencial, si no té l'autorització turística, ja estem aconseguint els nostres objectius.
Què li pareix? Creu que està fructificant el tema de la regularització i el sostre de places turístiques i la repercussió que hauria de tenir això en el mercat de l'habitatge de tot l'any?
Jo crec que sí. A poc a poc està fructificant. També això es va provar molt prop de l'estiu, així que crec que realment l'oportunitat ara, i per això es comença aquesta campanya, de fer conscient a la gent de que això va en sèrio, és ara. I et puc dir que de cara a aquest estiu hi ha hagut molta més conscienciació i hi ha hagut molts veïns que han denunciat l'ús incorrecte dels immobles.
Tenim dades ja un poc de sancions, com ha anat la cosa?
No, encara no les tenim, segurament cap a finals de mes les tindrem, però en el cas d'inspecció turística et diria que sobretot en aquells nuclis que amb la zonificació han quedat exclosos, i en aquest cas sobretot la Mola, per exemple, sí que té bastants expedients oberts.
Bé, altres coses. Aprofitem que tenim aquí a la presidenta i també consellera de Turisme. No sé com valora la temporada 2019. Hem tingut números de la PIMEF, també hem tingut números de la Federació Hotelera. Quina és la lectura que en fan des del Consell?
Bé, la setmana que ve, el divendres, dia 22, farem les reunions sectorials que fem cada any i parlem també del baròmetre turístic, no? Crec que l'ocupació hotelera és una única dada, un únic indicador dins de moltíssims altres que crec que hem de tenir en compte per poder parlar de la temporada turística. Jo tinc un quadre fet des de l'any 2006 de l'evolució de l'ocupació a Formentera, i realment els anys que hem estat molt per damunt de la mitjana normal que teníem han estat els últims 3 anys. Vull dir, no, el 2017, 16 i 15. Els altres anys sempre estàvem amb una mitjana d'un 72% d'ocupació. Per una banda, evidentment, s'ha parlat molt de saturació en els últims anys, i ara quan baixa un 5% parlam de que tenim un problema d'ocupació. Jo crec que s'està treballant molt en aquesta redistribució de les persones que ens visiten perquè no sigui tan greu aquesta saturació als mesos de juliol i agost. Crec que hi ha coses que tampoc depenen de nosaltres, seria molt, vaja, si la promoció fos tan fàcil com fer promoció i que vinguin o deixar de fer-la i que deixin de venir, estaríem a una altra situació, però crec que dins de com estan totes les destinacions turístiques i el boom que hem tingut els últims anys, jo no parlaria d'una temporada dolenta, vull dir, hem tingut una bona temporada en comparació amb els anys anteriors, dos o tres anys anteriors, evidentment un poc inferior, però també és cert que una cosa és el percentatge d'ocupació, una altra cosa és el número de persones que tenim damunt l'illa i una altra és que han augmentat molt les activitats que han obert a l'illa, sobretot activitats de restauració i que, per dir-ho d'alguna manera, pues, aquesta gent s'ha de repartir entre més establiments i ara comença, abans podríem dir que en moments concrets pues, ens queia tot del cel i ara hem de treballar en el que és l'oferta, la demanda i la competència, no? I es comença a veure pues, qui ofereix una qualitat preu com toca i qui no, i això ho decideix el turista que ens visita.
Bé, més assumptes, ja per anar acabant. Aquests dies estem doncs, sent testimonis de les negociacions, els estires i afluixes que hi ha a Madrid per formar un nou govern. Què és el que necessita Formentera quan aquest govern sigui una realitat que esperem que sigui el més aviat possible? Quines són les reclamacions de la nostra illa? Un tema molt vinculat també a la visita d'ahir del senador autonòmic Vicenç Vidal.
Bueno, jo crec que el primer que necessitem és sortir d'aquest moment i d'aquest no tenir govern, no tenir un govern en funcions. Tenim coses saturades, com per exemple el que serien les autoritzacions de costes de l'Estany d'Espeix i també de l'Escola de Vela, que estan al Ministeri aturades perquè no tenim govern. Evidentment, s'haurà de tornar a parlar amb el govern que es conformi del REP, la triple insularitat, les necessitats que tenim de mobilitat a Formentera, el tema del cicle de l'aigua i les inversions que volia fer el govern anterior amb aquests temes ajudant a les comunitats autònomes perquè solucionin els nostres problemes de depuradores, emissaris, etc. Tenim un altre tema damunt la taula que és el tema de l'arribada de migrants i de quina manera podem tractar i solucionar aquest nou repte que se'ns presenta i fer-ho de manera correcta. Vull dir, a dia d'avui no tenim ni mitjans ni recursos suficients per fer-ho com tocaria i això no és un problema exclusiu de Formentera. Eivissa també ho està patint molt i, bueno, vull dir, tenim des de fa molt de temps moltes reivindicacions que es repeteixen i esperem que puguem treballar ara. Amb la ministra o la World Travel Market també vàrem treballar unes inversions específiques per zones madures turístiques, on es va parlar, per exemple, del sanejament d'Escamarí o de la segona i tercera fase d'Espujols. Aquest any s'ha destinat una partida de 8 milions, però només ha estat destinada per municipis que estaven afectats per la fallida de Thomas Cook.
O sigui que nosaltres hem quedat fora.
Nosaltres en aquest cas hem quedat fora, però sí que teníem el compromís, si el Partit Socialista continuava governant, de la ministra de Turisme, pues que en l'any 2020 podríem presentar un projecte a efectes d'aquesta inversió i bueno, hi ha moltes coses que estan aturades que hem de començar a treballar. El conveni de carreteres, que nosaltres el tenim executat des de l'any 2015 i portam des d'aquell any pues, demanant un nou conveni per poder renovar tota la carretera des de la Sabina a la Mola,
etc. De fet, s'havien fet inclús reunions a Madrid, no?, sobre aquest assumpte. No,
efectivament, però clar, si vas canviant de govern contínuament i estàs en un govern en funcions, pues, contínuament et trobes en una situació en la que no avances, no?
Bé, i d'altra banda també tenim al Parlament Balear Sílvia Tur, la diputada per Formentera, doncs que està començant ja a veure les venir de cara al pressupost 2020 de la comunitat autònoma. Què és important d'aquest pressupost per Formentera?
Bueno, nosaltres estem treballant ara en les esmenes que farem a aquest pressupost. Evidentment, abans de fer aquestes esmenes es fan negociacions amb els diferents consellers, el conseller d'Hisenda, en Bartomeu Escandell, aquí, i amb la consellera d'Hisenda del govern balear. I una volta hagi passat aquesta setmana i han passat totes les comissions a les que assisteix na Sílvia Tur i tinguem tota la informació, pues definirem exactament quines són les esmenes que es presentaran, però evidentment hi ha temes tan importants com el tema del trasllat de residus, el tema que tenim damunt la taula dels migrants i sobretot la part de menors estrangers no acompanyats, i bé, això entre molts d'altres, pues, continuar amb el museu, etcètera, pues que veurem si estan incorporats dins d'aquestes partides que a primera vista no es veu si hi ha una partida per Formentera, i si no n'és el cas, pues presentarem les esmenes que faci falta, evidentment.
Són les 9:32, les 4:32. Li agraïm a la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, que hagi passat aquesta estona amb nosaltres aquí a Ràdio Illa. Bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.